Carta dominical de Monsenyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arcabisbe de Barcelona.
Déu us guard. Iniciem avui la setmana de pregària per l'unitat dels cristians. Aquest octavari comença sempre el 18 de gener i s'acaba el 25, festa de la conversió de Sant Pau. Enguany queda emmarcat en dos diumenges i té com a lema unes breus paraules del diàleg de Jesús amb la dona samaritana prop del pou de Jacob. Jesús li diu, dona'm aigua. Cada any es difon àmpliament unes reflexions i unes pregàries aprovades pel Consell Ecumènic de les Esglésies i per l'Església Catòlica, que aquest any ha estat preparat pels cristians del Brasil. Aquest episodi evangèlic de la dona samaritana era molt estimat per la gran santa i mística Teresa de Jesús. Per això em sembla que també vincula d'alguna manera aquesta setmana de pregària per la unitat amb el record del jubileu teresià que estem celebrant aquest any amb motiu del 5è centenari del naixement de la gran doctora de l'Església nascuda a Àvila. Aquests dies ressonen profundament en el nostre cor les paraules de la pregària de Jesús en el Cenacle. Que tots siguin un, com tu, Pare, estàs amb mi i jo en tu, que també ells estiguin en nosaltres perquè el món cregui que tu m'has enviat. En el Concili Vaticà II, l'Església Catòlica es va comprometre a treballar per la unitat de tots els creients en Crist, en la professió d'una sola fe, en la celebració comuna del culte i en la concòrdia fraterna de la família dels fills de Déu. Des de llavors s'ha avançat força. S'han de reconèixer com un signe d'esperança els passos que s'han fet i s'estan fent en el camí ecumènic. N'esmento dos. El dia 31 d'octubre de 1999, representants de l'Església Catòlica i de la Federació Mundial Luterana van firmar a Augsburg la Declaració Comuna sobre la Justificació, que fou aquest un dels temes centrals en la crisi que portà a la ruptura de la unitat en temps de Luter. Els bisbes del Sínode Especial per Europa, en el seu missatge final, reconeixien amb goig que, després de 4 segles, s'havia arribat a un consens sobre algunes veritats fonamentals entorn del tema de la justificació. Els darrers dies, del passat mes de novembre, el papa francès va fer un breu viatge a Turquia, sobretot per reunir-se amb el patriarca ecumènic de Constantinople, Bartomeu I, va reafirmar la seva voluntat de posar tots els mitjans necessaris per superar un trencament de la unitat entre catòlics i ortodoxos que ha durat gairebé un mil·lenni, cosa que ens situa davant d'una gran esperança de refer, en aquest cas, la unitat volguda per Crist. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si a Déu plau.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Rutes, fires, festes majors, entrevistes, consells, música i molt més cada diumenge a la 1 del migdia a Rutes per Catalunya. El programa que cada setmana et proposa un nou descobriment de casa nostra. Rutes per Catalunya. Els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Estel. Telèfon del programa 902 020 412. 902 020 412. Aquest diumenge, a les 8 del vespre, després de la missa de la catedral, Ràdio Estel transmetrà en directe des de la mateixa catedral de Barcelona l'acte ecumènic. Viu-lo en directe aquest diumenge des de la catedral a Ràdio Estel. Aquest diumenge, excepcionalment, l'Espai La Cantata s'emetrà a les 6 de la tarda degut a la transmissió de l'acte ecumènic des de la catedral de Barcelona. Recorda-ho, aquest diumenge La Cantata a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Els diumenges a les 11 de la nit, Església d'Urgell. Totes les novetats de la nostra diòcesi i les accions de les diferents delegacions. Notícies, agenda, la glossa dominical de l'arcabisbe i molt més. Església d'Urgell, ara, cada diumenge a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. L'error de la nostra època consisteix que els seus homes no volen ser útils, sinó importants.
Winston Churchill, polític. Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Emma Roca. Mare de tres fills, bioquímica, bombera i esportista d'èlit. Ha competit en triatlons, maratons de muntanya i raids i pertany al grup de rescats dels bombers. La seva agenda demostra un esperit de superació imparable. Emma Roca, avui, a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis.
Va arribar el tiet amb barba llarga, els avis feien dinar especial. I va dir, nens, esteu morenos, i va dir, almenys heu crescut un pam.
Bueno, doncs avui tenim a la Emma Roca, eh? Una ultrafondista, bioquímica, bombera i una cosa que... molt difícil, mare també. Eh? I com cada setmana procedirem a la nostra bateria de preguntes, eh? I aviam fins on arribem. Vinga, doncs comencem. Les dones són més fortes que els homes?
Ostres, comences fort, eh?
Oh.
Ah, per de segons què. Què vols, físicament? Sí.
Home, jo ho veig així en el teu llibre.
Psicològicament, no. Per portar la vida del dia a dia, sí. Tenen més capacitat de fer més coses a la vegada. En canvi, doncs, la part física, no.
I es fan proves per demostrar que el seu producte és el millor que... És el millor. Heu vist sabates, motxilles... Us fan fer les proves per això, de vegades. Penso que per això ho les paguen. Sí o no?
Ens donen productes d'esponsors, sabatilles, però molts cops jo els anem a buscar. A mi, si unes bambes són les que em van bé, vaig a demanar a aquell esponsor que me les deixi provar. I com que tingui imatge, doncs les portem. No tenim per què portar coses que no ens vagin bé.
Qui va inventar els raids?
Els raids d'aventura van néixer a Nova Zelanda. I van ser gent que d'allà ja va néixer tot el tema de l'outdoor, de l'activitat a la natura, de la bicicleta de muntanya. Per tant, ens porten molt, molts anys, potser els anys 70 van començar.
O sigui, la bicicleta de muntanya se la van inventar els neozelandesos.
Van començar per allà.
Ah, sí? Curiós, no ho sabia. Com es poden fer 100 quilòmetres de 10 en 10, tu? Perquè això és una cosa que m'ha cridat l'atenció...
100 quilòmetres sense parar o 169 en les últimes ultres del Mont Blanc. És anar avançant i anar fent reptes i ara dir 10 quilòmetres, 10 més, 10 més, 10 més. Tenir una previsió sobretot d'alimentació i nutrició, o sigui que l'aigua i el menjar no faltin, amb un bon ritme i, evidentment, coneixent el cos i fent un entreno molt, molt, molt conscienciat.
L'organització i la logística formen part de quedar el primer...
Totalment. Són ingredients principals, juntament amb l'entrenament i el descans.
Hi ha una cosa que em va cridar també molt l'atenció. Qui és amic del fred?
Jo gens. Jo sempre sóc partidària de la calor. El fred, quan ja ho tens tot posat i encara tens fred, què fas? T'ho passes molt malament i, de fet, jo com a bombera hem anat a buscar més gent amb hipotèrmia que no pas amb hipertèrmia.
Ja. I una altra cosa, com podem anar amb roba mullada, tu? Perquè això ha de ser horrorosíssim, i tu veig que en parles molt, d'això.
S'aguanta. Què hi fem? Què hi vols fer? I vas amb un equip avançant quilòmetres i quilòmetres, has de creuar un riu, sí que et treus part de la roba, te la poses al cap per creuar i no es mulli tota, però hi ha altra part que no, que la portes sempre a sobre. Per tant, la roba mullada al final s'acaba secant, sempre dependrà de la climatologia, però és molt desagradable posar-se roba mullada.
Jo sóc mariner, però no he fet mai 70 quilòmetres amb canoa, no? Jo sempre he fet que el barco el mogui a l'aire o el mogui un motor. Llavors, com se troba un després d'haver fet 70 quilòmetres amb canoa?
És, per mi, de les disciplines més dures quan és tan llarg, perquè pensa que si has de parar a fer les teves necessitats, com ho fas? Estàs en un barc o en una embarcació? Si t'estàs adormint, és tan monòton el remar dreta-esquerra, acabes amb l'esquena que ni la trobes, el cul que ni t'explico, i les mans, si no portes uns bons guants i unes bones proteccions, els dits queden tots llegats.
Mare de Déu. Et consideres una centaura, perquè ho expliques molt bé, això. Tu et consideres una dona centaura? Montes a cavall, també, o no?
He muntat a cavall i pel Reis d'Aventura m'he hagut de posar les piles en quant a la tècnica, el que passa que els cavalls són molt llestos i de seguida et veuen si ets o no una bona amazona. I com que jo vaig fer-lo just per poder anar als raids, el cavall s'adormia amb mi. Per tant, no anava al ritme que correspondria.
Com et porta... Què és el que et porta a fer penitència? Perquè tu també ens ho expliques, això.
Sí, jo suposo que és una actitud que actualment es porta molt. Està molt de moda el que facis ultradistància. Jo ja porto més de 20 anys dedicant-me a aquest tipus de disciplina esportiva a la llarga durada. Llavors, aquesta penitència, aquest patir, aquest demostrar que pots, aquest posar el teu cos al límit, és, no sé si és per tornar-te una autoconfiança, un saber doncs jo puc fer les coses. Per mi que és un exercici que ens fem intern, però que tornem a ser bastant peregrins del nostre cos.
Com et trobes en un llit després d'haver fet 50 quilòmetres en bicicleta?
De fet, quan acabem de fer algunes activitats i sobretot el Raig d'Aventura, que estàs tants dies sense parar, la gent de l'equip té prioritats. La meva és dutxar-me i dormir i poder-me estirar planes sense tenir cap pedres, poder descansar sense haver de pedalar ni caminar ni remar, per mi és dels millors moments.
El despreci sense voler porta conseqüències?
Sí. S'ha de tenir sempre respecte. El que passa que quan estàs cansat, no has menjat bé, quan estàs hipoglucèmic, sense... que només vols dormir, t'enfades amb tot, ens perdem, doncs sempre surten frases i surten faltes de respecte que s'han de quedar allà dins, dins la competició.
Per què no volies jugar a futbol? Perquè ja només et falta això, tu.
Vaig fer de portera, eh?
Ah, sí?
Vaig fer de portera i a l'equip dels nens de la classe fent-me passar per un nen, perquè encara no havien crescut els pits i com que no estava contemplat que participés una dona, doncs em vaig colar.
Et vas colar com a
vaig
tio.
Colar, sí, sí, era el porter de l'equip fins que es van adonar els contraris i llavors ja no xutaven tan fort els canyardos.
Eres el que es diu un xicotot, tu?
No, era una noia que li agradaven fer... activitats que els nois feien i que per prejudicis i per cànons de la societat doncs semblava que una noia no pogués.
Els dies que són més bons, les coses tenen més valor?
Els dies que són més bons, per mi té més valor el perdre que el guanyar, perquè amb el perdre aprens més. Guanyant dius, mira, visca, però ja està, no fas res per millorar. En canvi, sempre que hi ha alguna derrota, aprens més.
Per tant, diríem que estàs amb Ocmandino, tu, no?
Que els té més valor els que, per millorar, té més valor els que no han anat tan bé.
Vull dir, allò que deia, que els fracassos són missatges d'èxit pel futur.
Totalment d'acord.
Quan has tingut por, tu? Perquè ens en
parles. Molts cops, i sobretot amb el Raig d'Aventura, quan hem bolcat de nit, hem perdut algun company, només veiem llums dins l'aigua, pensàvem que algú s'havia ofegat, quan hem hagut de creuar rius amb bèsties com les anacondes, quan hem hagut de creuar l'Amazones nedant, sabent que hi havia piranyes, quan hem hagut de passar per dins les selves, sabent que no et podia picar una mosca que et provocaria un paràsit dins el cos, etcètera, etcètera, i sobretot amb activitats tècniques que pel fred i pel cansament podien arribar a ser realment perilloses, com ràpels, com crestes, com escalada.
Es pot dir que has donat la volta al món, no, tu?
Déu-n'hi-do, porto 20 anys competint. Quan feia raids d'aventura durant 15 anys eren entre 3 i 5 raids a l'any a països completament extraeuropeus.
Ja, ja. L'1 de bombera et va venir per l'esperit aventurer o per l'esperit de servei?
Per l'esperit de servei, perquè des de petita jugava metges amb els clics de Playmobil, vaig presentar-me com a voluntària de la Creu Roja, vaig presentar-me com a voluntària en els incendis forestals a Molins de Rei, que és on vivien els meus pares, per tant, sempre hi havia aquella inquietud d'ajudar la gent.
M'he fixat que també tens el carnet de primera, que vols portar tràilers, tu també, o què?
Del tràiler era una condició sine qua non per entrar bombers, tenir el carnet de camió petit, el que passa que ja vaig anar i vaig dir, entre que el de camió gran i el de moto, ho vaig aprofitar.
Molt bé, no?
Així ja el tenia per si de cas.
Bueno, tal com t'he preguntat abans, ara t'ho torno a dir, t'interessa més el risc o l'esperit de servei?
L'esperit de servei, el risc ha d'estar controlat, però molts cops sense aquella petita píndola d'aventura i de petit risc, a vegades no valorem tant les coses.
Ja. Com és que no tens el títol de pilot? Perquè, vamos, jo em sap que només et falta aquest, no?
Vaig anar al Camel Trophy. I vaig fer el Camel amb un 4x4, juntament amb la Patricia Molina, una noia de Madrid, que ens va fer una selecció entre 2.000 candidats. Vam haver de passar proves en anglès, mecànica en anglès, encara me'n recordo, i de conducció. Vam guanyar el premi Land Rover de conducció. Vull dir, dins el Camel Trophy ens van donar, que va ser molt divertit, perquè que uns anglesos donguessin un premi a unes noies espanyoles, el premi de conducció, quan hi havia 20 països de tot el món que participaven, doncs va ser bastant xocant per ells, però mira, per què no? No té per què. Vull dir, jo quan porto el camió de bombers i arribo a la benzinera i encara algú em pregunta, tu pots portar aquell camió? Però no has de ser molt marimacho, no? Senzillament conduir bé, independentment de si ets home o dona.
Bueno, és que a més avui en dia els cotxes són molt... els camions són molt fàcils.
Són assistida totalment. A que passa les mides i tot.
Què és la campanya forestal per tu?
La campanya forestal són els 3 mesos d'estiu que els bombers necessiten suport de gent externa per tal de que si hi ha un incendi, doncs tenim més mà d'obra per portar mànegues, línies, muntar avituallaments, etc.
Jo veig que tu el que és risc tot et va de primera, quan hi ha algú de risc, perquè vas amb rodes, vas amb patins en línia...
Porto un camió de bombers o me'n vaig a la primera línia de foc.
Però això, com dirien en castellà, te pone...
És una part important de la vida. No sé per què ve associada a mi. Suposo que és l'esport, ve associat a mi, és un ingredient més del dia a dia. Però he decidit fer esports de natura, de muntanya, i hi ha un risc associat que no és anar amb una pista d'atletisme. Mira, bueno, ha vingut condicionat.
Ara em posaré una mica sense volguem la teva vida, si no me la vols contestar, no passa res. Però és que jo et veig molt anarquista per casar-te, i veig que estàs casada normalment i tens 3 criatures precioses.
Semblaria molt liberal, però una cosa no treu l'altra. No, saps? El motiu de casar-nos amb el David i jo, ell és mosso de muntanya i jo soc bombera, són 2 professions de risc, i vam tenir uns amics que la companya era mossa i va morir en un accident de trànsit i sort que estaven casats, però tot el tema de pensió, de poder mantenir la família amb fills, etc. Llavors va ser més una qüestió ja legal i de papers, però perquè jo estic convençuda de que estaré anys i panys i
bueno, sempre jo junts. Et desitjo que visquis molts anys, eh? Que siguis àvia, eh?
Sí. Merci.
Tu ja no viuries mai més en una gran ciutat, em sembla, de la forma que t'expresses en el llibre, no?
Ostres, ja, costaria,
ja
eh?
Perquè
quan arribo aquí m'estresso. Quan arribo a Barcelona, quan ajunto moltes reunions, ara vaig aquí i allà, sempre veig la necessitat de per què no agafo la bici o la Brompton plegable i vaig amunt i avall, perquè realment amb el cotxe és una angoixa constant de... I això que és una ciutat molt noble, perquè si vas a altres ciutats només ja parles en Madrid o moltes més subdesenvolupades, la congestió aquí encara a Barcelona circula, però no m'agrada el soroll, no m'agrada l'aglomeració de gent, no m'agrada l'estrès, les presses, ja el porto prou a la meva vida com perquè l'ambient extern m'estressi.
No crec que necessitis cap llibre per ser mare, eh? Això tu ho dius, que...
Mira,
però jo no t'hi veig, eh? Després de veure el resultat que m'has ensenyat.
No, però sempre tinc un company de feina que em va dir tu quan el teu primer fill va néixer, la caca del primer bolquer, què vas fer? Dic, llançar-la, és el Maconis, el primer que fa. Diu, doncs allà hi havia el xip amb les instruccions. I em feia aquell... I dic, doncs mira, no naixem ensenyats i fem el que podem, sí.
Una pregunta, això és ja quasi més curiositat, eh? Se us dona a provar medicaments quan feu un raid?
Mira,
als laboratoris?
No, i a més és de les coses que ara amb el projecte Summit, amb la tesi doctoral que he acabat ara, hem vist que qualsevol antiinflamatori, ibuprofè, posa en risc el teu fetge i ronyó, i sobretot en proves de llarga durada. L'únic que hem provat i hem tastat ha estat la cafeïna per mantenir-nos desperts, perquè és que gairebé no dormíem, i per poder estar allà davant de tot. I per tant, res de medicaments.
També m'ha cridat molt l'atenció que mai et veig al mar. Sempre et veig a la muntanya, als rius, caminant per aquí, caminant per allà, però vull dir, proves de mar veig que no n'has fet. Les tens amb cartera, per entendre'ns?
Sí, no? Com ara l'Anna Corbella, que estava fent la volta al món. El mar sempre l'he tingut lluny de casa, perquè entre que... Sí, primer vivia a Meridiana amb els meus pares, però després ja ens van Molins de Rei i després ja me'n vaig anar cap a Vic, Tona, on hem estat vivint amb el David, i llavors ja Cerdanya per qüestions laborals, a nivell de feina. Per tant, sempre l'he tingut lluny. Ha estat molt atractiu perquè he fet el curs de submarinisme i vaig estar durant...
Ah, ja m'estranyava
9 mesos traient el primer... Ara no me'n recordo com es diu, però el que no és de 3 estrelles, o sigui, vas per professional, per guanyar punts per bombers, primer restringit, i sí, el mar l'he tocat, he fet windsurf, però després no he pogut...
No has continuat.
No, perquè estava lluny, desplaçaments.
Bueno, perquè veig que sí que ho havies provat.
Sí,
però clar, com que no parles...
Marinisme professional, sí.
Llavors, per què es diu Irina, la teva filla?
Bona pregunta. Irina és el nom d'Irene en rus, i a la classe de l'Arrel, on anava, Passeig Maragall, hi havia dos noies bessones que em queien molt bé, que una es deia Ingrid i l'altra Irina, i sempre m'ha quedat un nom. Quan tens amics de la infància amb els quals t'han caigut bé i el nom t'agrada, doncs el mantens.
Per què et lastrava el pes de la motxilla si tens que conèixer-la a la força? Tu, quan te la fas? Jo quan era, escolta, em feia la motxilla, jo.
Em lastrava quan entrenava per la Marató de Sables. La Marató de Sables són més de 300 quilòmetres pel desert, amb els quals has de portar tota la roba i el teu menjar que necessitaràs durant aquells 8 dies. Per tant, havia d'haver-hi entrenaments per platja i amb lastre per poder aguantar aquell pes a un ritme necessari.
Però... l'aliment que portes deu ser molt liofilitzat.
Sí,
i molt...
per 8 dies portes moltes barretes, molt liofilitzat, però no vaig deixar de portar pernil de jabugo envasat al buit i parmesà. I era la meva delicatessen quan arribava al campament cada tarda.
Així saps viure, eh? El que passa que tu calles, eh?
Però també porta les seves proteïnes, glucosa, tot, les sals, tot.
Tens límits o encara no? Encara vols fer més coses? Va, explica'ns-ho, això.
Límits físics, sí, ja començo amb 41 anys a tenir ja una sobrecàrrega òssia. De fet, ara estic amb el tema d'una petita fractura per estrès.
Vaja.
I a nivell hormonal també hi ha desajustos, tens una mica d'osteopènia, o sigui, el cos durant 20 anys d'haver fet tanta activitat física respon i et contesta. Per tant, límits físics existeixen. Psicològics, et reforça ser mare. Per mi tinc molta més força perquè sé que el que faig ho puc fer i, a més, amb la consciència, la responsabilitat de que tens tres nens en els quals encara estàs en època, com diu la meva mare, de cria, no? Vigila, Emma, i encara tens més consciència. Altres límits? No els veig. La vida continua i fluïm. Tinc 41, en queden molts per viure.
Oh, i tant. Ser estricta i honrada t'ha portat problemes. Per què? Ho expliques, això. Explica'ns-ho.
Ser estricta amb tu mateixa, a vegades vols que els teus del voltant també ho siguin i no has d'exigir el que t'exigeixes a tu mateixa. Per tant, has de deixar que la gent sigui com és i no busquis la perfecció. Te la busques amb tu i això també et crea un malestar i un estrès associat. Que per què? Per què vols fer el treball perfecte? Jo penso que és un problema ja de base, d'infància, doncs, de que potser dius, em faltava el dir, ostres, Emma, ho has fet molt bé, si ningú t'ho deia, doncs tu deies, encara ho puc fer-ho millor. I ser honrada, doncs, a vegades quan vas amb la veritat per davant és millor, segons com no dir-la, tampoc dir mentides, però millor callar-te algunes coses per evitar problemes. Però, mira, no sé, a vegades com que ets tan sincera amb les coses i ho parles tal qual, després veus que, ostres, aquest li he ferit, però és que potser li he fet un favor.
Ja, ja. Els límits són els que alguns es volen posar o no hi ha límits?
Els límits ens els posem. El que passa que si tu vas en un lloc on no tens el bagatge suficient, pot ser que et posis límits perillosos. Si tu entres en una piscina sense tenir un nivell necessari de natació, quin límit t'has posat? Hem de ser conseqüents amb els nostres límits. I si no ens els coneixem, posem un bon marge de seguretat. Anem a buscar, d'acord, aquell límit no el conec, però deixa'm un marge perquè no pugui dir que, no, que l'he espifiat, que ha estat irreversible i que fins i tot hi ha hagut un accident mortal, no? Per tant, hem de mirar de posar uns límits a les coses, tampoc limitants a massa, perquè ja ens posen prou barreres tots, la societat, tot, com per dir, ostres, no podré. No, no, podràs, però prepara-t'ho bé.
Molt bé, m'agrada molt sentir-te això, eh? I t'entristeix el futur a tu. No ho veus gaire clar, em sembla, oi?
Hi ha coses que no m'agraden, altres que sí. Vaig veient la tendència de la societat i vaig veient que es perden essències. Es perden essències perquè fem les coses. Per què la gent corre? Per dir-ho amb els amics o perquè realment en gaudeix, corrent per muntanya? Per què la gent té fills? Perquè s'han de tenir o perquè el pot dedicar temps a cuidar-los i educar-los? Per tant, hi ha coses que no m'estan agradant perquè perden una mica, com t'he dit, l'essència, però altres que sí, que hi ha una gran millora, hi ha una gran millora científica, hi ha una gran millora de desenvolupament, hi ha una gran millora tecnològica, i això fa que la vida sigui més fàcil. Però, per contra, anem perdent aquells gustos de la bona fruita, aquell descansar, aquell gaudir només el fet de caminar i desconnectar, senzillament estar a la natura. Dius, ostres, per què la gent en cap de setmana que no s'estressi, senzillament vagi aquí a Collserola o a la carretera de les Aigües i toqui, i els nens també toquin constantment natura, que és el que els enriquirà.
No, m'encanta sentir-te dir això, eh? Jo ja m'ho procuro per mi. Realment hi ha pocs beneficis per la salut, però crec que la gent que ha fet molt esport de jove, de gran, està generalment fumuda. Jo m'he trobat amb amics meus que han sigut grans esportistes i llavors de gran ara se'ls ara han de canviar-li una peça, ara n'hi han de canviar una altra.
Mira, la dosis
no corres aquest perill, tu?
Sí, completament. Vull dir, jo estic dins la loteria de l'artrosis, de l'osteoporosis i de tots aquests problemes, però perquè m'he excedit, d'acord? O sigui, sempre hi ha el límit mínim i el màxim, i ara amb l'estudi sumit ho he vist, vull dir, és entre les 2 hores i mitja i les 6 setmanals d'activitat física. Qualsevol persona que aconsegueixi fer 2 hores i mitja a la setmana d'activitat física tindrà molts avantatges en quant a disminució de càncers, de malalties cardiovasculars, d'isquèmies, de degeneració senil, fins i tot de longevitat. Vull dir, tota aquella gent que faci un mínim d'esport viurà molts més anys i amb qualitat. Ara, els que ens passem d'aquelles 6 hores, pensa que la setmana faig entre 10 i 15 hores. Dic, ostres, ja fa anys que em passo, no? Doncs tens més risc de fibril·lacions auriculars, tens més risc de tot el que t'he comentat de les articulacions i dels ossos. Sabem que és el preu que hem de pagar, però perquè hi hem anat fora de límits, però és el que ens omplia i el que ens agradava. Vull dir, fer aquell esport extrem d'hores, però a la vegada molt enriquidor. Bé, és com tothom, qui fuma o qui condueix ràpid, ell sap els riscs i el que li omplen. L'esport pot omplir, però tot té el seu límit.
Sí. Per què no et vas fer metge?
No em vaig fer metge perquè quan vaig estar amb UPI COU m'encantava la bioquímica. És que vaig trobar amb la bioquímica l'explicació de moltes, tot i que els físics diuen que el primer és la física, després la química, després la bioquímica, però amb la bioquímica podia explicar moltes de les reaccions del cos i el per què doncs, t'agrada l'esport, en gaudeixes, t'enamores, tot. O sigui, a nivell global, metabòlic, doncs em va apassionar i ja vaig dir... curar o especialitzar-me a qualsevol... ja amb tant ventall a nivell mèdic del que pots arribar a fer, però en canvi la bioquímica era molt més. Jo vaig començar amb químiques i vaig acabar fent bioquímica de segon cicle a la Universitat Autònoma. M'apassionava el món interior de les molècules.
Segueixes una dieta equilibrada o no la cuides?
Sí, s'ha de cuidar per força, ha d'haver-hi un equilibri amb tot, però tampoc em deixo d'estar si aquell dia vull un donut o vull un croissant. I ho dic aquí sincerament, no vull la bosseta de patates. Ara és esporàdic, és un dia puntual. Igual que en els meus fills, intento comprar-los el màxim de sa possible i si pots verdura ecològica, que no porti fertilitzants ni pastericides, però intentem que hi hagi el llegum, que hi hagi la verdura, que hi hagi l'amanida i també fins i tot doncs, el tofu... carn tant animal com vegetal, i tota la proteïna que estigui enriquida per les dues bandes. Intentem menjar de tot i, sobretot, que sigui... i de proximitat, també. Amb el veí vaig a buscar els ous de les gallines, l'enciam amb la Trini, o la vedella és del poble de Bellver.
Caramba. Per quan una nena musulmana a la lliga de futbol? Perquè
no
tu tens una visió molt... He pogut veure una visió molt gran de les coses amb el teu llibre.
Sí, he viscut molt.
El fet d'estar sempre en espais oberts, no?
Sí, de viatjar i d'aprendre. Quan la societat ho permet i quan es trenquin els estereotips i tots aquests costums que portem lastrant-nos anys i panys.
Bueno, doncs molt bé. Per tant, hem de dir que les dones són més fortes que els homes, de la forma després de parlar amb tu.
A veure, per què creiem que l'home neandertal va decidir, o el món va decidir que la dona parís i criés els seus fills? Perquè la veia capaç i resistent, suficient com per fer-ho, si no li hagués donat el paper a l'home, no?
Bueno, no, això segur. Bueno, doncs fins aquí, no? Jo, francament, us recomano el llibre, és un gran exemple de superació personal i crec que l'hauríeu de llegir tots, A tots ens aniria molt bé llegir-lo, jo he disfrutat molt. Llegiu el llibre de la Emma Roca, Non-stop. La paraula és non-stop, no pararem mai, sempre seguirem endavant. Fins aquí, companys.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per Fundació Abertis. No ho saps? Mexico, Mexico. Si t'agrada no només escoltar, sinó sentir la música, a Ràdio Estel ho pots fer dia i nit. Els teus records, les teves vivències, un punt de reflexió, les teves cançons, les dels altres. Perquè a Ràdio Estel ens agrada omplir de música els teus moments. I no canviïs de dial. Ràdio Estel, la música. What a terrible thing.